ahorita te veías. Buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo en la vida.
Mire, avui tinc ací a Ricardo Gómez. Ell és el gerent de Desmarca. Molt bon dia, Ricardo.
Hola, bon dia.
Primer, el que, bueno, està així perquè l'empresa ja ha complit 10 anys i ja es comença a caminar quasi a soletes, no?
Així no és. Bueno, en primer lloc, gràcies per la invitació. És un plaer estar així xerrant amb tu. I sí, ja tenim 10 anys d'empresa, pareix mentira. Mirem la vista darrere, mirem la mirada darrere i diem, ostres, com ha passat, no, el temps, que d'aquell 2013, quan nosaltres vam acabar el màster de màrqueting, teníem il·lusió d'eixir al món laboral i fins ara, que ja tenim un recorregut com a empresa, pues tot el que ens ha passat i tot el que hem anat aconseguint.
Perquè la gent se faci una idea, Desmarca és una empresa que se dedica a...
Desmarca i el cognom, que seria màrqueting, que seria la nostra marca, Desmarca Màrqueting, és una empresa que treballa el màrqueting estratègic i la investigació de mercats. Nosaltres ens basem en este màrqueting estratègic, aquesta investigació, per obtindre informació del sector, tindre informació de la competència, tindre informació del públic, al client o al pacient al que ens dirigim, depèn del sector, i diguem en tota aquesta informació pues, ajudar als clients a traçar estratègies, a marcar objectius i tindre un pla d'acció, tindre una fulla de ruta, perquè moltes vegades ens trobem en la situació de pues, m'agradaria tindre una pàgina web o jo vull millorar la meva presència en xarxes socials, val, però per a què realment vols això? És a dir, quin és l'objectiu real? Anem a analitzar primer bé el teu sector, anem a analitzar bé qui està fent la teva competència, anem a analitzar bé a qui te vols dirigir, en quines xarxes socials estan, o si compren online o no compren online, o si busquen informació en internet o no la busquen, o perquè al final, avui en dia el màrqueting pareix que vagi molt lligat a digitalització, i sí, sí, ho és, però tampoc hi ha que descuidar que moltes empreses, a lo millor el seu públic el tenen a peu de carrer i, uh-huh. i no n'hi ha que oblidar a millorar altres formes de comunicar, de traslladar-se els missatges, de donar valor, no? I avui, per exemple, ens trobem així a la ràdio. No perquè les xarxes socials siguin un boom en els últims anys n'hi ha que descuidar, per exemple, la ràdio o els mitjos, diguem, més tradicionals, com la premsa i demés. Entonces, tot està bé o tot està mal en funció d'aquesta fulla de ruta que marcaven, que ve basada en analitzar, en veure tota aquesta informació i adequar, diguem, a aquest pla de màrqueting o aquesta fulla de ruta que m'agrada dir, no, d'aquesta empresa client per a nosaltres.
Clar, perquè jo me pregunto, no? Una persona té una empresa, l'empresa té que estar actualitzant-se contínuament i no és el mateix el que t'agarre una empresa imparcial que el que buscarà és el que acabes de dir tu ara, Ricardo, perquè jo recordo el boom de les pàgines webs on tot el món se feia pàgines webs i se gastava un dineral en pàgines webs i no li servissin pràcticament per a res.
Clar, hi ha molta pàgina web que al final el que serveix com a catàleg, un catàleg virtual, però això és la funció real d'una pàgina web? Realment no. El que n'hi hauria que entendre la pàgina web és com una eina de treball, una ferramenta de treball, no? És a dir, si jo necessite tenir una pàgina web perquè no me coneixen o perquè no coneixen que algun servici dels que estic jo oferint jo el faig i el faig a nivell nacional o el faig a nivell provincial, pues és molt interessant que jo estiga posicionat, que diguem que Google, que és al final on tots entrem a buscar certa informació, quan jo busque algo relacionat en aquest servici aparega la pàgina que jo estic buscant. Entonces, això al final és treballar la pàgina web en continguts, perquè Google al final és una tecnologia que el que fa és rastrejar continguts, textos. Entonces, no val allò de dir, bueno, jo vull una pàgina web però que siga molt senzilla, molt visual, que apenas tinga text. Si volem posicionar-la, això no serveix perquè vas en contra de les regles de Google, estàs anant contracorrent. Entonces, n'hi ha que buscar un mix per a dir, jo vull una pàgina web perquè, i acabar la frase, és a dir, perquè vull que la gent me conega sobre que jo faig aquests servicis, vull que me conega que estic en aquesta localització, vull, i a partir d'ahí treballar-la estructuralment, continguts, i després la part visual, disseny i demés, pues claro, òbviament també és important, no? Però vull dir que tot té la seva rellevància.
La gent que estarà sentint-nos te sent parlar i pensa, ja, això em vindria a mi, genial, però això ha dut de ser molt car, no?
A veure, nosaltres ens definim com un departament de màrqueting. Venim a solucionar problemes. Si generem un problema de liquidez, no estem ajudant a l'empresa client. Lo important així ja no és els diners que me vaig a costar, sinó el dir, tinc una fulla de ruta, tinc clar on vull que arribar, estic en el punt A i vull que arribar al punt B, i si no puc arribar en un any, arribaré en dos o en tres. Però jo tinc clar on vull que arribar. I jo, òbviament, com nosaltres mateixa també, no tenim recursos limitats. Ninguna empresa té uns recursos limitats de dir, pues vaig a invertir X mil. No. El que n'hi ha que veure és els recursos que té cada empresa, pues, intentarà adequar-lo i intentarà arribar l'abans possible. També dependrà un poc del mercat, si és un mercat més madur, si és un mercat més innovador, pues, necessitarem més recursos al principi o no, necessitarem desembolsar una inversió inicial més alta o no, o puc anar a repartir-lo mensualment perquè sigui còmode per a mi, però veig que tots els mesos vaig avançant, perquè al final les coses la millor perfectes no existeixen, i si n'hi ha que fer-lo perfecte no mai ho faries, però l'important és estar en línia i anar, diguem, en una direcció, que tinguem un rumbo fijo, per així dir-lo, que no estiguem perduts, i ara faig això i no sé què m'ha portat, ara faig l'altre, tampoc ho sé. Així se tracta de dir, tinc clar la informació, tinc clar on vull que arribar, podria fer-ho en aquesta estratègia, en esta, doncs vaig a ficar-lo en marxa, vaig anar avançant, i junt un departament de màrqueting, com podem ser nosaltres, t'ajudem a anar aconseguint-lo. Uh-huh. T'acompanyem en aquest procés.
Antes hem parlat de la pàgina web, que va ser un boom i que quasi tot el món se la va fer, i ara vaig a parlar de les xarxes. Moltes empreses posen publicitat en les xarxes socials perquè en principi són gratuïtes i esperen un retorn. I clar, a tot el món no li... Ixe retorn no està. És dir, claro, pensen que per estar en les xarxes socials, però ojo, perquè això és una arma de doble filo. Cada volta estan més saturades i cada volta la gent ha tingut un moment en què les ha mirat molt i ara ja la gent és més selectiva.
Aixina és. N'hi ha que entendre les xarxes socials com que al final són empreses privades. Si estem parlant d'Instagram, estem parlant de Facebook, no? Que avui en dia pues, se formen el que és Meta, o n'hi ha que parlar de LinkedIn o TikTok. Qualsevol red social, al final, sí, és gratuïta, diguem, entre cometes, però al final ells són una empresa que busca el seu benefici, no són ONGs. Aleshores, què van a premiar o què van a afavorir? Pues aquelles pàgines o aquells, diguem, perfils que generen molt de contingut i aquest contingut, diguem, se viralitza, on té un alt recorregut perquè se comenta, és polèmic i demés, o al final les empreses que fiquen més diners. Entonces, clar, al final estem com esclavitzats en el sentit de dir, ostres, tinc que ficar diners per a publicitar en Instagram quan jo a lo millor no sé ni per què estic en Instagram, perquè a mi el vaig començar perquè era gratuït. Tornem a lo que comentava abans, no tenia una fulla clara de on volia anar. Me vaig ficar així perquè me van dir, pues, te recomano que estigues en les redes socials perquè en aquesta vaig estic, i ara resulta que tinc que destinar tots els dies un temps en ficar fotos, en ficar publicacions, en stories, en reels, en...
En el moment en què te quedes per falta de temps parava, passes a no existir.
Sí, o ara mateix tenim clients que arranquen una nova marca des de zero i me diuen... Ostres, és frustrant que apenes tinc seguidors i mira quins vídeos estic fent més xulos, tal, però clar, és que Instagram valora moltes més coses que fer un vídeo xulo quan a lo millor pues, arranques en 100 seguidors. Com passa de 100 a 1.000? Què faig?
Bueno, i més dies, tenim molt clar, sabem quins impactes té, sí, però jo allò dels impactes, jo també sé que ahir n'hi ha molta, se maneja molta intenció per part dels grups, i que moltes dels seguidors són inexistents, és a dir, són, es diuen bots.
Sí, al final, bueno, a nivell online hi ha molt de perfil, diguem, fake o fictici, que al final pues, estan analitzant dades, estan revisant informació, analitzant tendències, però bueno, que al final, jo sempre parlo del mateix, i al final no és important... Que sí que ho és, no? Però no és important tindre un gran número de seguidors, sinó que al final aquests seguidors, diguem, siguin una comunitat real i que connecten amb tu.
Clar, siga un retorn, hi hagi un retorn.
Que comenten, que tu pugues també comentar-los, perquè al final és una red social. No n'hi ha que oblidar que és social, és a dir, està fet de forma bidireccional. Allò de jo publique, però jo en Instagram no entre per a res, ni seguisca ningú, ni comenta ningú, a veure, o eres una gran marca, on ja simplement per ser tindre un nom la gent te va seguir, no sé, pues pot ser un gran equip de futbol, no? O una gran marques de moda, però el resto d'empreses tenim que ser bidireccionals, és a dir, tenim que generar aquestes relacions que hi ha en el nostre públic, en els nostres seguidors, pues, contestant comentaris, interactuant amb ells, o sigui, al final és això. És bidireccional sempre.
Ricardo, des de que comences, des de que decidiu o decidixes, no sé si n'hi ha més socis, no ho desconec, muntar l'empresa, se munta ja en una quantitat de clients determinats, és a dir, decidixes ser empresari perquè ja tens una cartera?
Bé, nosaltres som dos socis, el meu company Adrián i jo, es van conèixer a la universitat. Nosaltres vam estudiar Administració i Direcció d'Empreses, després vam fer un màster de màrqueting també a la universitat, així en Xavier Primer, en Castelló. Realment nosaltres no teníem clar el dir, pues, quan acabem anem a muntar l'empresa. No, això no va ser així. Al final, inici any 2013, les opcions que n'hi havia a nivell laboral, pues, realment per tot el que havia vingut de la crisi i més, pues, eren molt escasses. I vam decidir, li vas proposar, el dir, ostres, per què no això que hem estudiat, la teoria molt la sabem bé, ho fiquem en pràctica, a veure què passa. Clar, nosaltres vam començar de zero, però quan dic de zero, és de zero. És a dir, no, ni vam heredar una empresa, ni vam traspassar una empresa, sí. Ni teníem uns clients que ja treballaven de forma autònoma que de sobte van passar a l'empresa, no. És a dir, vam començar de zero, de zero, de zero, de zero. Si avui dia tindria que fer-ho, igual no ho faria igual, perquè sé el que ha costat. Però això sempre m'agrada dir que els primers dos anys d'empresa va ser un verdader màster pràctic. És a dir, vam fer un màster teòric a la universitat, però el màster real va ser el d'empresa, perquè al final donar-te d'alta com a empresa des del dia 1, tindre zero
ingressos.
Clients, zero ingressos i ja tindre gastos.
Clar.
I ser a porta freda, com el que diu, a dir, és que el màrqueting per mi és això.
Clar,
no és publicitat.
Confia en...
És analitzar, és veure el teu... Molta gent me diu, màrqueting què? O sigui, dir, cada un té una visió del màrqueting, un concepte de màrqueting que a la millor no és exactament el mateix que nosaltres volem explicar. Després, quan ho comentes i n'hi ha oportunitat de comentar-ho, pues, la gent sí que ho entén. Però de primeres dius, ostres, màrqueting, pues, a veure, quina campanya anem a fer? Bueno, ja, però abans de la campanya era que saber a qui volem dirigir la campanya, per què volem dirigir la campanya, no? O sigui, n'hi ha que estudiar un poquet tot això. Entonces va ser un poquet aixina, és a dir, en realitat, pura i dura, vam estar dos anys, diguem, com que diu, reinventint tot el poquet que anàvem guanyant, i poquet a poquet que vam aconseguir clients, pues, anem augmentant l'equip, que sí que és veritat que ha sigut un dels principals, diguem, valors de l'empresa, formar un equip i tenir un equip de màrqueting que realment poguérem anar adquirint més clients i anar treballant molt bé, i fins avui, que ja fem 10 anys. La veritat que el recorregut ara pareix que sigui senzill, però si mires darrere, els primers anys, pues, va costar prou.
En aquest moment, n'éreu dos, quants n'hi sou en aquest moment?
Som 8 persones dins de l'equip de Desmarca. Som els dos socis inicials que vam començar i en dia d'avui som 8.
I cada una de les persones porta una rama dins de l'empresa, és a dir, hi ha gent determinada per a fer una feina, una tasca en concret.
Sí, així és. Intentem que cada persona de l'equip estigui especialitzat en una àrea i que pugui aportar i centrar-se més, pues, al final. Avui en dia tot evoluciona tan ràpid que o tens una persona centrada en un tema concret o és molt difícil que estigui actualitzada. Després tenim una persona especialitzada en xarxes i, diguem, comunicació, una altra persona més especialitzada, diguem, en comunicació pura i dura, tenim una persona més d'investigació de mercats, una altra persona més encarregada de la part de web. És a dir, tots, diguem, fem un poc de tot, però sí que tenim com certes àrees especialitzades on, diguem, poder destinar i que aquestes persones siguin responsables també d'avançar en aquesta àrea i així a poder oferir el millor servei possible als nostres clients.
Clar, jo estaves contant-me això i jo pensava, veuràs tu, en una clínica, en una clínica de salut. Tu imagina't, pots tindre un recient nascut? Que és un recient nascut i tens que situar-lo, tens que fer-lo créixer, tens que alimentar-lo bé perquè creixi. O t'arriba una persona que acaba d'eixir de l'UCI i te diu, jo vull remuntar. Tens aquests dos casos?
Sí, a veure... Estem parlant d'empreses de nova creació que al final, pues, un poc... per la nostra trajectòria, per la nostra, diguem, també experiència, vam començar de zero i què tenim que fer o què n'hi ha que intentar evitar fer perquè ja hem passat per ahí, no? I també molta gent que a lo millor, moltes empreses que diuen, ostres, venim d'una situació crítica que o canviem això o realment on anem a, tenim que tancar. I sobretot això, els primers anys va haver molta empresa d'aquest estil. Entonces al final tornem a lo mateix, a dir, ostres, anem a analitzar la situació real, anar a veure realment per què estem en aquesta situació i com podem corregir-la. I sobretot que la direcció de l'empresa que està dins, que coneix molt bé el sector, que coneix molt bé els seus clients, però que a vegades el dia a dia potser li porta a no veure més allà del curt plaç. Entonces els ajudem a això, a acabar de definir, a ordenar les seves idees, a sumar-nos al seu equip, no? A que vegin que hi ha un respaldo, que tinc un apoyo total nostre i que realment és viable. Entonces aquest consell jo crec que a aquestes empreses resulta molt, molt, molt. De fet, és que un exemple clar és que moltes de les empreses que avui dia treballem, pues, ahir que vam fer la festa i vam xerrar un ratet, miràvem la mirada darrere i diem, ostres, que portem treballant 3 anys, 4 anys, te recordes com vam aconseguir això? És a dir, són empreses que estan tots els mesos, per així dir-ho, depositant la seva confiança en nosaltres, perquè veuen que hi ha un treball darrere, que els assessorem bé, que quan hi ha que treballar i de pressa corrents perquè necessitem algo, pues saben que ens impliquem i ho fem. Doncs això, la veritat que és d'agrair també la seva confiança, el seu apoyo total.
Clar, però són dos pacients complicats. Sí. Un acaba de néixer i per lo tant no sap si té no està habituada a pagar per a algo que no sap si li vindrà o no li vindrà, com és en aquest cas el màrqueting, i l'altre no en té per a invertir-ne. O sigui, té que treure de menys zero per a invertir-ne.
Sí. A veure, sempre hi ha que invertir i sempre, o sigui, si tal qual estàs fent les coses no van bé, està clar que algo n'hi ha que canviar. Algo n'hi ha que canviar. Pot ser que el que n'hi ha que analitzar és què hi ha que canviar. És a dir, que estem fent que és millorable. A millor simplement mirar la competència ens dona informació de què estan fent ells que nosaltres no estem fent, o al revés, no? Parlant en el públic objectiu, parlant als teus clients, la millor te porten la pròpia solució. Però, clar, hi ha que parar-se, parlar-lo, comentar-lo, analitzar-lo bé i a partir de decidir. És a dir, no poder anar més ràpid o voler executar més ràpid, anem a prendre millors decisions.
Ricardo, de Desmarca, gràcies per haver estat així. Mos mengem el temps. Jo li preguntaria més coses, però és que no tinc més temps.
Moltes gràcies, Susana. Un plaer.
Per 10 més, 20 més, els que faci falta, no?
Ojalá. Moltes gràcies.
Gràcies per haver estat així.
Gràcies. Quiero estar contigo en la vida.